En directe des de Ràdio Esparreguera, t'estem oferint el programa, entre altres coses. Tenim amb nosaltres l'Edgar Camps. Hola, molt bon dia, Edgar.
Hola, bon dia, Trini.
Què tal, com estem?
Bé, bé.
Hem anunciat que tindríem, com ho fem quinzenalment els dimecres a aquesta hora, avui per parlar de violència masclista. I és que fa pocs dies transcendia la carta que la filla de Naurantes, víctima de violència masclista a mans del seu exmarit fa 20 anys, després de la seva aparició en un programa de televisió denunciant la situació que portava vivint des de feia molts anys, doncs una setmana després, recordem, l'agressor la va cremar al pati de la casa que per ordre judicial justament havien continuat compartint. Bé, ella baix i ella dalt, o a l'entrevés, no me'n recordo, una senyora a la que el jutge, les seves primeres denúncies, li havia arribat a dir que l'home plorava i, per tant, no podia ser tan greu la cosa. Però aquell cas, la veritat és que va commocionar tantíssim que va ser un abans i un després, no podríem dir, dins del que és la nostra legislació, o almenys com s'interpreta la nostra legislació. Què es considera, per començar, què es considera violència masclista i què no?
Bé, violència masclista o violència de gènere.
O violència de gènere.
Vale. A veure, tot i que, bueno, està encaminat a ressarcir o, diguem, procurar una seguretat major a un cert col·lectiu, en aquest cas de dones, per això parlem moltes vegades de masclista, no? Perquè qui surt més malparat és l'home. Llavors, què es considera? Sota un punt de vista penal...
És la dona la que surt més malparada.
Claro, sí. Per això es fa la llei, perquè es considera això, no? Sota un punt de vista penal, doncs es considera tot aquell... Bueno, el Codi Penal ho així ho defineix, tota aquella violència física o psíquica que es produeix contra la parella o l'exparella o una anàloga relació. Encara que sigui una parella de pocs dies o una parella de molts mesos, no cal que sigui parella de fet, doncs tot això es considera que, diguem, l'home té una posició dominant sobre la dona i que, per tant, té una sanció superior. És a dir, s'està produint un fet ja delictiu de per si d'una persona que té una situació dominant contra una persona que té una situació, diguem, de vulnerabilitat, no?
Dominant pel fet de ser home. Dominant pel fet de la força que pot tenir un home, no? S'entén així?
Jo crec que sí, que per abreujar-ho ho podem entendre així. Tot i que jo em resigno a pensar-ho, que és per aquest motiu, perquè si no la pròpia llei ja seria masclista, no? Estaria entenent que l'home de per si té una força superior o és superior a la dona.
És superior, esclar.
Jo intento pensar que això es fa simplement pels antecedents de la societat.
Ja.
Tot i que ho puc dir, no estic d'acord, vale, amb la situació que hi ha actualment com es regula, però jo crec que es fa pels antecedents. És a dir, a l'estat espanyol hi ha molts antecedents de violència masclista,
massa,
en aquest sentit, d'homes que vulneren doncs, els drets de les dones, ja sigui psíquicament o físicament, i doncs un dia es produeix una llei que procura salvar aquesta situació.
Esclar. No hi hauria d'haver cap cas, però això sabem que és com impossible, és com dir que no hi hagi cap robatori mai més.
Correcte.
Però sí que, esclar, el nombre excessiu de víctimes d'aquest tipus de delicte fa que s'hagi contemplat d'una altra manera.
Correcte.
Deies tu, tal com ho planteja, no acabes de veure-ho, d'estar totalment d'acord? Per què? En quin punt?
Que no estic d'acord, vols dir?
Sí, en
A veure, jo no estic d'acord per què? Perquè és una llei que també es podria aplicar a la inversa. És a dir, hi ha moltes dones que maltracten els seus marits de forma psicològica.
I això no s'aplica.
I això se sap. I no s'aplica. És a dir, això només està pensat en el que exerceixi una violència contra la dona.
Contra la dona.
Vale?
O sigui, és un...
No contra l'home. Vale?
Llavors, la víctima ha de ser dona.
La víctima ha de ser dona, correcte.
Bé,
Què passaria amb les parelles homosexuals d'homes, per exemple?
No es pot aplicar.
No es pot aplicar.
Ja. Facilitats per denunciar, sembla que hi ha.
Sí.
O com a mínim ens ho repeteixen moltíssim.
Sí.
Però no tant per obtenir ordres d'allunyament. També ens ho diuen les xifres. Ara no les tinc aquí, però les darreres xifres parlen de molts casos en els que la dona o l'advocat, en aquest cas de la
clar, jo,
ha demanat ordre d'allunyament.
La veritat és que jo tampoc tinc les xifres davant i no la recordo ni tampoc he fet un estudi acurat, no? Però dels procediments que jo he portat, la veritat és que és relativament senzill obtenir un ordre. Però, quan el cas, des d'un punt de vista judicial, revesteix unes, una certa gravetat. Clar, aquí anem a un criteri moltes vegades subjectiu del jutge. ¿Vale? I no només subjectiu, que en aquests casos jo crec que va bastant bé, però sí moltes vegades a la facilitat de teatre a vegades dels que declaren, no? En aquest cas, les dues parts de la parella. Mm. Llavors, clar, si tenim un home, com deies, en l'exemple que has posat a l'inici, que plora i que fa un teatre especial a l'hora de declarar, doncs, bueno, podem caure al parany, o el jutge pot caure al parany d'aquesta persona que està declarant, però no només en violència de gènere, sinó en qualsevol procediment judicial, i no acordar l'ordre d'allunyament. Uh-huh. Perquè entén que, bueno, no és que no tingui raó la dona, però la situació no és tan greu com per privar de circulació en un territori determinat a una altra persona. Llavors, clar, no obstant, fa, crec recordar, 2 o 3 anys, es va crear com una espècie de protocol, almenys a Mossos d'Esquadra, on quan arriba una dona a denunciar un fet d'aquestes característiques, ells tenen com una espècie de plantilla on examinen els fets i els antecedents i tot el que els està explicant la dona en aquell moment. És més, normalment se li atén per una Mossa d'Esquadra moltes vegades, i es fa un protocol on, en aquest cas, sí és necessària una ordre d'allunyament. És a dir, moltes vegades no s'adopta una ordre d'allunyament perquè a vegades el maltractament és psíquic.
Ja.
I s'entenen pels Mossos per primera vegada, O sigui, per primera vegada, en el primer moment, que no és suficientment greu. Hem d'acudir en un tribunal, amb un jutge, que serà normalment el dia següent o 2 dies, i serà aquest el que adoptarà una ordre d'allunyament. Clar, jo m'he trobat amb situacions de maltractament psíquic molt greu, on sí. No hi ha hagut maltractament físic, i que s'ha adoptat una ordre d'allunyament de 50 metres, només. Uh-huh. Quan l'ordre d'allunyament normal pot ser entre 500, 600, 400, o inclús, si ha sigut molt greu, de 1.000 metres. Llavors, que a vegades és el que vull dir, va a criteri al jutge.
Ja. Yeah. També es diu, de totes maneres, que potser és una eina no prou eficaç o ineficaç, fins i tot, si no va acompanyada de mesures de seguretat, de controls...
Correcte, més això sí. Clar, s'adopta una ordre d'allunyament per un jutge, la qual, en teoria, s'ha de complir, però, clar, no podem tenir, diguem, l'administració, no pot tenir un mosso que vagi darrere del que encara és presumpte delinqüent, perseguint-lo les 24 hores o fer un seguiment intens, intensiu, les 24 hores, a veure on va parar aquesta persona.
Yeah.
És a dir, poso un exemple, una dona maltractada a l'Esparreguera, se li diu a l'home una ordre d'allunyament de 500 metres, la dona viu, jo què sé, a Can Comelles, baixa al mercat a comprar i es troba amb l'home. O sigui, l'home està respectant, entre cometes, l'ordre d'allunyament, perquè està a més de 500 metres de Can Comelles, però ell sap que pot estar, per exemple, a aquella hora.
Yeah.
Vale? O va a buscar el nens al col·le, o l'home va a fer esport per Can Comelles, o sigui, no poden, diguem, trobar-se. I si l'home es trobés a la dona, en teoria, hauria de marxar del lloc on està.
Uh-huh.
Però, clar, no podem tenir un mosso darrere de l'home, en aquest cas. Llavors, per això diuen que l'eficàcia, doncs és això,
si
és paper mullat, no?
Esclar, potser si les ordres són d'un quilòmetre, la cosa està més...
Clar, és més fàcil.
És més fàcil.
Però clar, un quilòmetre, 1.000 metres, és més difícil que es doni una ordre d'allunyament de 1.000 metres.
Ja.
És més difícil.
I protecció per les dones?
Clar, quan ja comença a ser greu, com per exemple jo m'he trobat, de dones doncs, que han patit inclús abusos sexuals, o sigui, no només hi ha un maltractament físic o una empenta, o que a vegades, doncs clar, tenim... Tot és una escala de grisos, no? O un cop puntual, una baralla, que no ho estic justificant, però sí que estic dient que és un fet puntual, no?
Uh-huh.
A canvi d'una situació que és reiterada, que inclús el que t'estic dient, potser hi ha abusos sexuals o un acos sexual, etc. Doncs clar, aquí, quan és una situació tan greu, ja de forma immediata, des de Mossos, des de la denúncia de Mossos, se li posa a disposició a la dona de centres especialistes amb la cura d'aquestes persones, on inclús tenen possibilitat de tractament psicològic, no? Clar, però després, què ens trobem? I és una crítica també una miqueta a... Bueno, ben bé no sé a què, si és el sistema o és en si que les dones a vegades no es deixen ajudar, o sigui, a les dones mateixes, no sé realment què és, a la societat, no sé. Jo m'he trobat en casos que hi ha dones que surten d'aquests centres perquè diuen que no volen l'ajuda i se'n van amb la seva parella, que l'està maltractant, o sigui, se'n van amb ella a fer un vol, o se'n van junts, o inclús m'han arribat a trucar tots dos, escolta, que volem continuar junts, i al cap de 2 setmanes la noia es torna a personar als jutjats i diu que li ha tornat a agredir. Clar, llavors es trobem moltes vegades amb aquesta situació de que les dones mateixes no es deixen ajudar. O tinc clientes també, hi ha un cas particular que tinc ara d'una senyora que ja té una edat, o sigui, estan tots dos jubilats i és clar que a ell li està fent un maltractament psicològic evident. Però bueno, ella segueix fent-li el dinar, segueix, bueno, perquè tenen 70 anys, llavors tenen un altre sistema de vida, segueix fent-li el dinar, segueix fent-li el llit,
llavors, igual.
Clar, és una miqueta també...
Però ella se n'adona que està sent víctima.
Sí, però no.
Perquè ha vingut a tu.
No, però és per un tema de divorci. Ah. O sigui, és pel divorci, però no expressament pel maltractament.
Ja.
Saps? Llavors, és aquesta faceta que no... Bueno, és que ell és així. Aquesta és la seva justificació.
Home, i després de tant...
Llavors, per això jo moltes vegades també critico aquesta situació perquè
vegades...
posar una llei no és suficient.
Esclar.
Hi ha una feina darrere i una feina de base que no s'arriba a fer del tot.
A vegades és molt difícil, esclar, perquè les qüestions psicològiques... són difícils.
Clar, però és una feina base de l'escola, dels pares, de l'educació,
sí,
des de que són petits
de tota
i petites.
Societat, no?
Correcte.
Una vegada interposada la denúncia, què passa? Perquè, de moment, l'agressor, diuen, pot restar detingut fins quan? Perquè això és una...
72 hores.
72 hores. Això, d'altra banda, s'ha criticat des de l'altre punt de vista, perquè diuen, som de les legislacions més estrictes o més exagerades, excessives en aquest sentit, perquè pot donar-se també el cas que hi hagi un home...
Una denúncia falsa, sí.
Esperant 72 hores i al final no sigui veritat.
A veure, normalment no són 72 hores. Normalment el que passa és...
O un davant, dia, diuen, una nit,
un dia,
la nit,
una nit sí.
la pots dormir
sí, sí, sí.
detingut.
El cas normal és, davant d'una denúncia per una agressió greu, ¿vale? És, si és greu, Mossos agafen, amb la denúncia de la dona, Mossos agafen, es personen on està l'home, al seu lloc de feina o al domicili, el detenen, se'n porten a calabossos, truquen a l'advocat, que depèn de l'hora que sigui, doncs vindrà el mateix dia o ja vindrà el dia següent. És a dir, si el detenen a les 8 de la tarda...
Això ha canviat últimament? Perquè
no,
ha canviat últimament?
No.
El fet d'haver de personar-te a les 4 de la matinada...
No, el que ha canviat és que la llei el que va canviar és que tu tens dret a parlar amb el teu advocat en un termini màxim de 3 hores, però que a parlar, no a fer la declaració policial. És a dir, representa que o bé aquesta persona podria trucar a l'advocat, o bé el que es fa és que l'advocat va... Moltes vegades s'entrevista i ja està, i a vegades, si és a la matinada, no es fa la declaració fins al dia següent policial. Llavors, es fa la declaració policial, que el 99% de les vegades no es declara, i es passa a disposició judicial. Si la declaració policial es fa a les 9 del matí, si tens sort, passes a disposició judicial el mateix dia, a les 12, potser. Però si la declaració policial es fa aquell dia a les 12, tu passes a disposició judicial segurament el dia següent, amb molta probabilitat. Ja has passat 2 nits. Clar, és que això depèn una miqueta dels temps, no? Però normalment és a tot detenen a les 6, a les 7 de la tarda, ve l'advocat a les 8, a les 9 de la nit, i a les 10 estàs al jutjat el dia següent, normalment, I si no és una cosa molt, molt greu, estàs en llibertat amb una ordre d'allunyament. Si no és molt, molt, molt greu.
I una de les... Bé, això és una miqueta... Sortir-nos una miqueta del guió,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sortim.
Però... A vegades és d'aquestes feines que dius, ha de ser difícil per un advocat defensar un maltractador.
No, crec, Trini, que això ja ho hem parlat alguna vegada. Si tu el que... Evidentment que hi ha temes més fàcils moralment parlant que altres, no? Quan tu veus més clar, doncs és més fàcil, no? Defensar una persona que potser tu creus que té raó. Clar, sempre la moral va a totes les feines, crec que va aparellada a la teva feina, valgui la redundància. Però si aquesta persona pues, realment ha sigut, pues, ha fet el que li diuen que ha fet, doncs crec que el més sensat és aconsellar-li que si no té una bona defensa que adopti algun acord amb fiscalia. I si no, pues, tu el que fas és garantir que es respectin els drets d'aquesta persona. Si no és tan greu, doncs li dius al jutge, escolta, doncs, no me'l posi a presó si aquesta persona potser només té una relació de fa 2 setmanes, s'han discutit i li ha picat, doncs vale, està malament. però aquesta persona no té una actuació reiterada, etcètera, 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 no ha d'anar a presó.
Sí,
vale?
Sí, sí.
Clar, evidentment, jo no puc assegurar-me que aquesta persona no vagi demà a agafar un machete i se la carregui. Però, clar, evidentment, jo tampoc el que puc dir és que si no hi ha cap precedent i hi ha hagut inclús una baralla on hi ha lesions mútues, clar, és una baralla.
Yeah.
Clar, llavors, clar, tu aquí el que intentes és que la legislació o la legalitat vagi aparellada de forma equilibrada al tema.
I la cosa està també en distingir quan és una baralla entre dos i quan és una violència masclista. Clar.
En aquests casos s'ha donat que si el jutge considera que és una baralla, no s'ha de per què aplicar, diguem, aquest grau superior que s'aplica com a violència masclista, no?
Uh-huh.
Això ha passat, sí que ha passat. Perquè, clar, hi ha molt... Bueno, davant de la mateixa lesió, la violència masclista doncs, preveu una pena o una sanció i la no violència masclista preveu una sanció inferior, no?
Ja. Demostrar tot això, demostrar l'acusació, les proves, sobretot la psíquica.
Sobretot la psíquica. Amb la versió de la dona, si és creïble o no, cronologia, hi ha criteris jurisprudencials fixats on se li dona certa credibilitat a la dona. Després, doncs, jo m'he trobat amb dones doncs, que venen amb gravacions, etc., o algun testimoni, algun veí que els ha escoltat cridar, etc.
I l'acompliment de les penes?
Doncs mira, molt ràpid, perquè sé que tenim poc temps. Doncs mira, amb una lesió que es diu un maltractament d'obra, que es diu, o una lesió lleu, vale? Que seria picar pues, un hematoma.
Sí.
Vale? Estaríem parlant de no violència masclista, multa, d'1 a 3 mesos, i si és violència masclista, doncs podríem estar parlant de presó de 6 mesos a 3 anys.
Uh-huh.
O sigui, veiem la diferència. Una multa
és
igual,
però també és
igual la quantitat a presó.
I també és molt diferent de 6 mesos a 3 anys, perquè si hi ha antecedents...
Sí, però sempre anem al mínim, per exemple.
Sí.
Seria una multa d'un mes, al mínim, eh?
Sí.
Front una presó de 6 mesos,
uh-huh.
al mínim. Clar, que no entraràs a presó perquè potser, pues, jo què sé, t'has despistat, entre cometes, i parlen amb bones paraules, vale? I t'has excedit, però bueno, tens una pena de presó.
Ja.
I si te la condicionen, és a dir, que te la suspenen...
Sí.
Has d'estar 2 anys sense fer
reincidir.
Res, sense reincidir. Que tens una altra baralla, jo què sé, doncs pots entrar a presó. Per aquest tema.
Mm-hmm.
Un tema puntual que potser sé que em pot passar a mi, eh?
I com a màxim, quant temps poden estar?
Ui, com a màxim, jo què sé. Clar, és que pot jo què sé, pots anar sumant penes. Clar, que el màxim d'aquest tema, el màxim d'aquest tipus penal que t'he dit són 3 anys. Però clar, si li sumes, per exemple, la pena que va relacionada amb l'acord sexual o amb l'abús sexual, doncs clar, va sumant penes.
Ja.
Potser pots arribar als 10 anys o als 15 anys. Clar, és que depèn, va sumant penes.
Va sumant.
Sí.
Bé, doncs, Edgar Camps, moltíssimes gràcies per donar-nos més informació sobre com tracta la nostra legislació el tema de la violència masclista. Com sempre, t'esperem el proper any, no
el
en 15
any.
Dies, perquè tenim programació especial les 2 properes setmanes.
Això és.
Però ja en el proper 2018, que passis
Perfecte.
Unes bones festes.
I igualment.
I que sàpiguen els nostres oients que et poden trobar a proyureabogados.com. Molt bé.
Allà doncs, mateix.
Gràcies.
Adéu.
Adéu, bon dia.